Mapamundi. El reportatge.
I això seria una guerra freda?
The Cold War is back.
La guerra freda ha tornat, amb un gran perill i una particularitat. Els mecanismes i les garanties per controlar el risc de les escalades de tensió que hi havia abans sembla que ja no hi són. No longer seem to
be present. Si fem cas d'Antonio Guterres, secretari general de l'ONU, som en plena guerra freda. Era el 13 d'abril i els Estats Units, amb el suport de França i del Regne Unit, estaven a punt de bombardejar la Síria aliada de Rússia.
Fa una estona he ordenat a les forces armades dels Estats Units que llencin míssils de precisió contra objectius associats amb les capacitats químiques del règim del dictador sirià Bashar al-Assad.
Va ser un atac simbòlic en una guerra que tenen guanyada al-Assad i Vladimir Putin, però s'afegia a altres elements. La intervenció del Kremlin en l'elecció de Donald Trump, les fake news, les tensions de Moscou amb Occident per Ucraïna, el cas Skripal d'un exespia enverinat al sud d'Anglaterra. El ministre rus d'Exterior, Sergei Lavrov, li preguntaven a la BBC.
Vostè creu que la situació d'avui és pitjor que durant la Guerra Freda?
Sí, perquè no hi ha canals de comunicació excepte alguns molt reduïts.
La por d'una catàstrofe nuclear si al Kremlin o a la Casa Blanca pitjaven un botó va durar 45 anys i es va acabar amb l'esfondrament de la Unió Soviètica el 1991. Ara, alguns analistes han parlat de Segona Guerra Freda o de Guerra Freda 2.0. Putin està crescut, Trump és imprevisible, l'OTAN s'expandeix per territoris de l'antic pacte de Varsovia i la novetat, la Xina, unida a Moscou per la desconfiança mútua cap a Washington, té un paper protagonista. Altres experts, però, eviten l'etiqueta.
Jo no crec que s'estigui produint una nova guerra freda en l'actualitat.
Alejandro Pozo, investigador del Centre de l'As d'Estudis per la Pau, professor de Geopolítica, Pau i Seguretat de la Blanquerna.
Ja no estem en un joc d'això que diuen de suma zero, com abans, no? El joc de suma zero era on un perdria el que guanyava l'altre. Diguem que avui hi ha molts més altres ingredients.
Jo crec que no és una guerra fria, crec que és peor, lo qual no significa que el peor de los escenarios tenga por qué pasar. I crec que no és una guerra fria perquè sigue faltando un element fundamental, que és una confrontació ideològica clara.
Nicolás de Pedro, investigador del CIDOB, especialista en l'espai postsoviètic.
¿Por qué creo que es peor? Porque hay un nivel de incertidumbre mayor y en la Guerra Fría, a pesar de todo, había una serie de reglas...
Els grans punts geopolítics al món es poden considerar això, amalgames de miniguerres fredes.
Un escenari de miniguerres fredes o de guerres per delegació, de blocs, però no de blocs ideològics. Pot derivar tot plegat en un enfrontament obert? En principi, el risc és molt baix.
No descartaria res, perquè tot hem viscut, però no apostaria per aquesta opció.
Ninguno de los dos quiere, pero puede suceder por un error de cálculo, un accidente. Es decir, supongamos que se produce un derribo de un avión ruso, por ejemplo, como sucedió en el caso de Turquía en octubre de 2015, si no me falla la memoria, o si Rusia decide abrir, provocar algún tipo de incidente de naturaleza ambigua, lo que ahora llamamos guerra híbrida en alguna de las repúblicas bálticas. Bueno, estos son escenarios que pueden incrementar la tensión y provocar este enfrentamiento que sigue siendo improbable, a pesar de todo.
I la pregunta és si efectivament no hi ha guerra freda ni n'hi ha d'haver, si la guerra calenta generalitzada és una possibilitat remota, on som? Las respuestas tampoco no conviden gaire al optimismo.
Que el escenario internacional está cambiando, ¿no? Esto, pero no sabemos, obviamente, cuál va a ser el resultado final o exactamente hacia dónde se dirige, ¿no? Pero tanto Rusia como China sí ven, y Estados Unidos también, que la fuerza militar va a ser un elemento determinante en este proceso, ¿no? Lo cual deja en un lugar en este momento un tanto rezagada a la Unión Europea,
¿no? Lo que está claro es que la geopolítica mata. Perquè ho subordina tot al propi interès, al propi poder. I no permet centrar les prioritats i els esforços en les persones. És a dir, les necessitats de la població són considerades com secundàries, no? I el seu patiment fins i tot com un dany col·lateral d'unes relacions internacionals basades en la competició. Tant Rússia com els Estats Units com els Estats membres de la Unió Europea juguen a aquest joc.
És un reportatge de David Casablanques amb el muntatge de Jordi Galbany, disponible al podcast del Mapamundi.